l'hora negra. Maica Navarro.
Passen 4 minuts de les 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. No tanquem per festes. Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Ai, bon dia, Roger Escapa, què tal?
Connexió en directe amb Sevilla. Maica.
Sevilla, quina meravella.
Estàs treballant? Estàs d'oci? Què hi fas?
No, estic de desconnexió, no estic treballant, no, estic de vacances. M'he agafat un KitKat i m'he vingut a Sevilla a veure... A Sevilla, a Setmana Santa, sí, a Sevilla, a Setmana Santa, sí.
T'agrada tot el tema processons? No és la primera vegada, no? Crec que...
No, he vingut sovint. Ara estava intentant fer recompte amb la meva anfitriona, que és la Marisa, que és una gran amiga meva i que estic a casa seva. I no recordava les vegades que he vingut, però potser més de mitja dotzena, eh? Mm. Sí. Sovint, he vingut sovint, sí.
Tu ets creient, Maica?
Jo he crescut com molta gent de la meva generació amb un context amb una cultura catòlica que això la porto intrínseca, o sigui, no puc remediar, i aleshores el que faig és molt sovint quan he tingut a vegades problemes i situacions molt complicades, doncs sense voler, allò que tanques els ulls i demanes, doncs demanes a Déu o demanes a qui sigui que això s'arregli, no? I el que sí soc és molt respectuosa i reconec que a mi entrar a la Setmana Santa m'emociona entrar a visitar les esglésies, però no només de les de Sevilla. Entro amb molt de respecte, però amb el mateix respecte que, per exemple, quan he visitat, precisament amb la Marisa, temples a la Índia o a Bali, entro amb un sentiment, doncs allò, de respecte i sí, tinc aquests moments de pensar, de demanar, de rendir comptes, i sí, a mi la Setmana Santa m'emociona, tota l'iconografia i tot el que representa m'emociona. Soc creient, doncs això, crec, per donar a vegades les gràcies de que les coses estiguin bé, per demanar quan les coses es compliquen, o sigui, això se creia, vaig a missa d'una manera, no vaig a missa, només em vaig comulgar el dia abans i confessar el dia abans de fer la comunió i res més, no, però tinc un gran respecte.
Queda clar.
Això sí.
Ha plogut bastant aquí, de fet es va suspendre la madrugada, no? que és de les més importants, i aquí la Macarena no va poder sortir, crec, eh?
Bueno, no va sortir cap de les processions de la madrugada, que és una nit on durant tota la nit arrenca aproximadament cap a les 12 i van sortint les diferents... Doncs, la Macarena, l'Esperanza de Triana, Jesús del Gran Poder, los que tos, i gairebé tots, i es van fent aquests recorreguts en, doncs, no sé, doncs, potser nazarenos hi ha, algunes tenen 2.000, 3.000, amb uns recorreguts de gairebé 12, 13 hores sense sortir-se a la filera i amb tot allò que implica d'una ciutat il·luminada per la llum de milers i milers i milers d'espelmes dels passos, que es trenca només per la banda sonora en directe de les formacions musicals que acompanyen els passos, algun des dels balcons que en algun moment poden cantar una saeta, o les vives a la Verge o al Santo. I no, va ser... Crec que des del feia 13 anys que no es podia suspendre la madrugada, però és que aquesta vegada, aquesta Setmana Santa no només ha afectat a la madrugada, sinó que gairebé no ha pogut sortir cap processió. Ara ho repassava amb la Marisa, jo crec que va ser només el diumenge de Rams que van sortir dos o tres, però la resta va ser impossible. Clar, estem parlant d'obres d'art que no es poden mullar, i per tant d'aquí s'ha viscut amb molta... Bueno, també és veritat que ho deia la gent, s'ha demanat aquí també a Andalusia amb tanta passió, s'ha demanat la pluja, la pluja, la pluja, la pluja, que la pluja ha vingut i com recordava una altra mica el Xema, deia, home, les llàgrimes dels cofrades no omplen els pantans, en canvi la que cau del cel sí. Per tant, hi ha un sentiment molt contradictori.
Aquestes llàgrimes, bé, és una cosa que em costa d'entendre, perquè evidentment no ho vic com ell, però sí, realment, tan bon punt els comuniquen que no es pot sortir, o que se suspèn la processó, les imatges aquestes de les llàgrimes cada any que plou, és una cosa que deu impressionar bastant, eh?
Sí, perquè a més és un sentiment real, perquè és tots els germans d'una cofradia esperen amb una il·lusió, doncs, que ells que són membres, doncs, esperen aquell moment de sortir a processar i treure, doncs, la teva imatge, doncs, jo que dius, la que sigui, doncs, l'Esperança de Triana, Jesús del Gran Poder, Cristo, bueno, el que sigui, a treure'l i treure'l en aquell moment. I això, doncs, no es pot celebrar perquè, a més, són conscients de que són obres d'art i que la pluja, doncs, la faria malbé i no pot ser. Per tant, és un sentiment, doncs, de dolor i, a més, bueno, doncs, ho viuen amb molta intensitat. Després, doncs, s'han obert totes les esglésies. Pensa que ahir, per exemple, passejant, doncs nosaltres vam poder entrar a l'Església del Salvador a veure, que també és un de les imatges més impressionants que hi ha, però per veure el Jesús del Gran Poder hi ha gent que va fer 2 hores de cua, i una de les persones que va fer cua i el va enganxar al diari de Sevilla, més feia una crònica que era en particular, està aquí per Setmana Santa, jo no me l'he trobat, ho vaig saber pel diari, en Josep Turull, el dirigent de Junts per Catalunya.
Jordi Turull.
Jordi Turull.
No, perquè com que tothom els confon, o sigui, el Jordi Turull i el Josep, sí, i el Josep, sí. Rull, no sé quin dels dos t'has trobat, sí. Perquè has fusionat aquí els dos noms i ara no et sé dir quin dels dos t'has trobat. El Jordi Turull.
El Jordi Turull, que tot just va estar malalt...
Sí, va tenir un infart, sí, fa poc, sí, està recuperat.
I que, a més, sí que, amb cosa que sí que és una persona creient. Doncs bé, no sé si era la... No me l'he trobat, per tant, no sé si era la primera o la segona Setmana Santa, però ell va fer les seves 2 hores de cua i va poder entrar el Jesús del Gran Poder, que a més és una de les imatges més impactants i més emocionants. I els periodistes del Diari de Girona el van enganxar i feien, ja et dic, una crònica bastant peculiar. I, bueno, i espera't, que fent cua en un altre temple, però no és eclesiàstic ni religiós, sinó gastronòmic, com és l'Alicantina de la plaça del Salvador, em vaig entrar i vaig veure que una senyora, una parella, em miraven com dient, dic, hòstia, no m'he colat, esteu esperant, no? I diu, no, i era... una oient del suplement de València, la Xus de València, que era la seva primera Setmana Santa, que venia amb una altra gran València, la Carolina Ferrer, que és una companya de periodista, i resulta que és una forofa del suplement, i bueno, i clar, el seu marit em deia, no, és que de tant en tant ho repeteix els programes i el turrum, i ell fa de David Verdaguer, i ara, home, i cara barro. Sí, o sigui que ella era la seva primera Setmana Santa, o sigui que fins i tot ens hem trobat algun... I bueno, i que a més, i també m'ha passat allò de... ha passat alguna cosa que estàs per aquí? No, aquesta
això,
vegada...
Això et deu passar sovint a tu, que quan això et veu la gent pel carrer en un barri que no és el teu i et diuen, escolta'm, què estàs cobrint aquí, què ha passat?
Exacte. Mm. Però bueno, és molt especial. Sevilla és especial en qualsevol moment... I a Setmana Santa és tot un espat, és d'una emoció que siguis o no creient va més enllà de les creences religioses.
Sí, però ara em diràs que les nits deus fer alguna cosa més que processons tu també aquests dies, no, Maica?
Home, et dic una cosa, ahir tenint en compte que vaig fer com 20 quilòmetres patejant sota la pluja amb el mal de garganta, que no està com... Doncs jo a les 12 del vespre estava somiant amb tu del que et diria avui. No, estic bastant recollideta, sí, estic recollida. Estic fent bastanta... També tinc una...
Aquí introspecció. Molts...
La gent no s'ho creurà. Sí, i la gent no s'ho creurà, però a Sevilla, el primer dia, per exemple, que vam estar buscant així com bars per fer una copa, gairebé molt la gent no és tot allò allò que es feia a Setmana Santa, de foc, crec que avui la Pilareire recordava una piulada, tot allò que de petita no feia en Setmana Santa. Bueno, doncs no és això, però molts bars tancant molt més d'hora i, bueno, sí que hi ha un sentiment de recolliment bastant especial. Em vaig trobar a l'Enar, també a l'artista, a la còmica, en un bar fantàstic, i va escoltava el suplement, o sigui que, d'un-hi-do, sí, sí.
Pràcticament un quart d'onze avui amb la Maica Navarro en directe des de Sevilla, una Maica Navarro de recolliment.
Exacte.
Una de les notícies de la setmana és aquest alliberament del Dani Alves, que ha sortit de la presó. Va sortir de Brians aquest dilluns després de pagar la fiança d'1 milió d'euros, i una setmana després la pregunta continua sent: qui va ajudar a pagar aquest 1 milió d'euros, Dani Alves? Perquè els diners que li deu Hisenda no han arribat a temps. I la Maica ja ens explicava fa tot just 7 dies aquestes negociacions que hi havia amb algun banc perquè li avancessin aquesta quantitat d'1 milió d'euros. Finalment, sembla que ha estat un grup d'amics qui ha reunit aquest 1 milió d'euros. S'havia especulat també molt amb el nom de certs futbolistes amb qui havia compartit vestidor. I et pregunto directament, perquè m'ho confirmis o m'ho desmenteixis, Memphis Depay ha pagat la fiança d'1 milió d'euros de Dani Alves, Maica?
Jo crec que aquesta vegada ja no sabrem qui li ha donat els diners. Fixa't que en el seu moment, amb el Toni Muñoz a La Vanguardia, vam avançar que era la família Neymar qui posava sobre la taula aquest 1 milió d'euros, i la reacció especialment a Brasil va ser contundent. Diferents patrocinadors van veure que, bueno, que no era el millor moment de mantenir el patrocini de Neymar si es feia efectiva aquest préstec o aquests diners, i es van desdir i els van deixar i no els hi van donar. Per tant, i és una qüestió doncs de prestigi, de reputacional, i per tant aquesta vegada, de la mateixa manera que hi havia un banc, també una entitat bancària, que també les negociacions estaven molt avançades i també van veure que si es filtrava en algun moment que eren els que havien facilitat aquests diners, doncs que no es volien permetre el luxe de tenir aquest impacte, i per tant no sabrem qui els hi ha deixat. Ja s'han, hi ha un compromís de que no es faci públic. Ara, això sí, ha sigut un préstec, aquesta vegada no hi ha interessos, i aquests diners que ell pensa que en total Hisenda li deu més de 9 milions d'euros, ja té confirmat el pagament de 6 milions. És una qüestió de setmanes. Jo pensava que era més ràpid la devolució, però bueno, Hisenda és molt rigorosa i s'afanya molt en cobrar-te molt ràpidament, però a l'hora de tornar els terminis són diferents.
Això passa a vegades,
diferents.
Això passa que, mira, ja tot van reclamant, però després a l'hora que d'allò, dius, ostres.
Per tant, no...
Hisenda veig que no, també passa, això.
No ho sabrem, però en qualsevol cas els va amb molta dificultat, o sigui, no havia una aposta. Jo crec que la setmana passada ja ho vam explicar, perquè hi havia gent que especulava amb l'opció de que un dels arguments de la seva defensa havia estat que tot el seu capital econòmic doncs no era efectiu en aquest moment. Tota aquesta capacitat econòmica que li atribuïen per afavorir una possible fugida com un element que jugués en contra d'aquesta llibertat provisional, l'advocada Inés Guardiola defensava que aquest patrimoni el tenia bloquejat i, per tant, no era efectiu aconseguir aquests diners. Hi havia gent que va especular que aquest fet de que dijous, divendres, no aconseguís els diners formava part com d'una estratègia per confirmar aquestes dificultats econòmiques. I et ben asseguro que no hi havia cap postura, que ell el mateix dimecres va intentar, li va demanar a la seva advocada que si podia sortir el dimecres al vespre i apurar el termini que tenien per entregar el 1 milió d'euros, que era a les 2 de la tarda del mateix dimecres, i dijous, divendres, va llegar una mica més. No va sortir abans perquè no es va aconseguir reunir. Havien de reunir els diners, s'havia d'ingressar amb aquest compte corrent del jutjat, d'aquesta sala de l'Audiència de Barcelona, que en el seu moment el va jutjar, el va condemnar, recordem, a quatre anys i mig per violació. És una condemna, recordem, que no és ferma, totes parts, les tres parts han presentat recurs i, per tant, durant un temps que pot durar un parell d'anys o tres, aquesta condemna pot o quedar-se igual o baixar o pujar, incrementar-se la condemna com demana la víctima i la fiscalia o disminuir-se, no, disminuir. Mentre això passa, ell estarà en llibertat, però una llibertat amb unes mesures cautelars. El tribunal vol garantir que, no, que ell estigui disponible doncs, per respondre bueno, als comptes pendents que té amb la justícia espanyola, perquè, insisteixo, la condemna no és ferma. Té l'obligatorietat de signar un cop a la setmana, els divendres, a l'Audiència de Barcelona.
Aquesta setmana hi van a dijous ja, crec.
Sí, perquè al ser festiu divendres doncs ho van avançar. No pot sortir, té prohibit sortir de l'estat espanyol, ha entregat els seus dos passaports i, a més, ha donat un número de telèfon i ha d'estar disponible en qualsevol moment que el tribunal, pel que sigui, el demani. S'ha de dir també, Roger, que aquesta llibertat provisional, amb aquestes mesures cautelars, tant la fiscalia com l'advocada de la víctima han presentat un recurs. Serà, jo crec que aquesta setmana coneixerem el resultat d'aquests recursos contra la llibertat provisional. Què diu la fiscalia i què diu l'advocada de la víctima? Que no entenen per què el tribunal el deixa anar argumentant que, tot i que el risc de fugida es manté, ha disminuït. Recorda que per aquesta llibertat provisional dels tres magistrats, un d'ells va signar un vot particular en contra d'aquesta llibertat, però per majoria va guanyar la majoria. I què deia aquest tercer magistrat, que és el mateix que defensa la fiscalia i l'advocada de la víctima? Ostres, que si ara tenim una sentència que aprova que va haver-hi una agressió i que va haver-hi una violació i que, per tant, és un relat de fets provats en contra del que diu l'acusat, ostres, que més que mai voler marxar i voler fugir i que té capacitat i amics que li podrien afavorir aquesta fugida. Bueno, això el que demostra, jo crec, que és important que la gent ho entengui. Quedem-nos amb aquest auto de llibertat provisional i és significatiu. Hi ha dos magistrats, una dona i un home, que diuen que ha de sortir en llibertat. Per què diuen que ha de sortir en llibertat? Perquè la condemna és de 4 anys i mig i perquè hem de recordar que Dani Alves ha estat 14 mesos a presó. 14 mesos. I, per tant, està a 2 mesos d'una tercera part de la condemna. Però, en canvi, un magistrat que ha fet els mateixos estudis, però, bueno, ho interpreta d'una altra manera. Diu, escolta'm, no. Ell, què diu la llei? Oi que ell pot estar fins la meitat de la condemna? Oi que podria estar fins 2 anys en llibertat provisional sense condemna ferma? Doncs qui s'estigui, que apuri aquesta llibertat provisional. Per tant, i això ho explico perquè hi ha molta gent que s'ha posat les mans al cap dient, hòstia, per què en llibertat? Per què ric? No. Per què ric? No. Perquè hi ha moltes llibertats provisionals a l'espera de condemna ferma que es donen fins i tot sense fiança. I a més amb fets molt semblants i de la mateixa manera que hi ha molta gent que està aquests 2 anys i apura. Bueno, perquè la justícia és interpretable. Evidentment, si ara ens posem, i jo crec que és obligat posar-nos i tenir el pensament sempre amb la víctima, no han estat uns dies bons per la víctima, evidentment. Primer, perquè ha vist com hi havia un minut a minut de l'estada, de si sortia, si no sortia, si els diners... I tot això, evidentment, li deu haver afectat i revictimitzat i un sentiment que ens podem posar a la seva pell. D'altra banda, clar, estem parlant de Dani Alves, que a més té un missatge important, que és a dir, ja no hi ha allò que dius, és que determinats personatges, si són acusats, això queda en res. No. Determinats personatges, sigui qui sigui, són assenyalats que no ha estat fàcil per la víctima, i això ho ha explicat aquests dies, en aquest any i mig, la seva advocada, l'Esther García, que ha estat molt difícil arribar on ha arribat i mantenir l'acusació. Bueno, però ha arribat i l'home està condemnat a l'espera, insisteixo, de la revisió d'aquesta sentència.
Un quart i mig d'11 del matí, avui amb la Maica Navarro, una altra vegada al cas Dani Alves, després de la sortida en llibertat, a l'espera d'aquesta sentència ferma, com ara ens explicàvem, una Maica que és a Sevilla pendent de les processons en plena Setmana Santa. Maica, moltes gràcies, una abraçada. Gaudeix aquests dies, descansa una mica.
Un petó, adeu.
Adeu, que vagi bé. Fem una petita pausa, 6 minuts, per arribar a 11:15 del matí. I al suplement, la història del Roger Fontarnau, tècnic de Catalunya Ràdio, la veu del Blind Album del suplement, i avui que és el Dia Mundial del Trastorn Bipolar, amb una història també humana al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.